Parlarem a la Crònica Negra avui del terratrèmol, dels terratrèmols, tenint en compte el que va passar al Nepal aquest cap de setmana passat, amb més ja de 5.200 morts i els que poden arribar, s'ha convertit el terratrèmol en aquest fenomen natural i una autèntica tragèdia. El terratrèmol conegut més potent de la història, Enrique, quin és?
Doncs mira, va ser el que es va produir el 22 de maig al matí de 1960, quan la Terra va tremolar, com no ha tornat a tremolar, encara que nosaltres sapiguem. L'epicentre del terratrèmol es va produir a molts pocs quilòmetres del centre de la ciutat xilena de Valdivia. Això que hem sentit mil vegades sobre l'escala Richter, obert, etcètera, etcètera, bueno, doncs fem-nos una idea, perquè a Valdivia va assolir els 9,5 graus escala Richter, Mai no s'ha tornat a registrar. Sí, sí. Encara que, com veurem, hi ha hagut algun altre més de 9, que són una mica com els superterratrèmols, Es calcula que van morir 1.600 persones i unes 1.700 van resultar ferides. Són xifres baixes, tenint en compte la brutal intensitat del moviment. Això sí, 2 milions de persones es van quedar sense llar. Com ara comprovarem que es produeix en molts casos, un tsunami que va produir un tsunami que va arribar a Hawaii, Japó, Nova Zelanda, Filipines, Estats Units...
No és el més tràgic, però el segon més potent el trobem a Alaska.
Sí, seguim amb els superterratrèmols. Va tenir una magnitud 9,2 a l'escala Richter. Va durar 4 minuts i va afectar poca població, afortunadament. Però va causar grans canvis en el paisatge justament de la zona més propera a l'epicentre. Van morir 130 persones i, de nou, Hawaii es va veure afectat per un tsunami.
Si parlem de tsunami, parlem del d'Indonèsia de no fa gaires anys, que va portar la pel·lícula del Bayona, de lo impossible.
Sí, en aquest cas, les xifres realment mortals són gegantines. Era un 26 de desembre de 2004 i va ser a uns 4.000 metres de profunditat i mar endins, davant de les costes de Sumatra, quan la Terra va tremolar amb una força brutal. 9,1 escala Richter, hem parlat de 9,5, després de 9,2, aquest 9,1 continua sent un moviment sísmic brutal i es va generar una onada gegantina que va arrasar la costa.
Estem parlant, atenció, de quants morts, Estem parlant de...
Pues imagina't, més de 230.000 persones van morir o van desaparèixer a les aigües.
Que estem parlant del terratrèmol del Nepal amb 5.300 morts, de moment estem parlant d'un tsunami que va arrasar pobles sencers. Estem parlant de 230.000 morts.
Imagina't, a més aquest té un rècord, un trist rècord afegit, que va ser un dels que es tinguin comptabilitzats dels més llargs. Va durar entre 8 i 10 minuts. La gent s'ha de fer la idea de que és d'entre 8 i 10 minuts la Terra tremolant i generant onades com les que es descriuen a la pel·lícula.
No? I recordo també, perquè a més la vam explicar aquí al Món RQ, Haití, que va haver una emergència humana, diria que sense precedents.
Sí, sí. Aquest terratrèmol va esdevenir a uns quants quilòmetres de Puerto Príncipe el 12 de gener de 2010. Va tenir una força, mira, 2 punts per sota de tots aquests que hem estat comentant. Però, clar, el mal humà va ser gegantí, no? Les xifres també són tremendes, no? Les seves terribles conseqüències encara perduren, Hi ha milers de persones que segueixen vivint a tendes de campanya, no? Hi va haver 200.000 morts, novament parlem de xifres brutals, i 300.000 ferits. Va obligar a més d'un milió i mig de persones a desplaçar-se. La periodista del Periódico de Catalunya, Mercè Martínez, va arribar a Haití molt poc després del terratrèmol.
Lo primero que a mí me llamó la atención fue que la gente estaba como, los supervivientes en este caso, estaban como en estado de shock. Deambulaban por las calles sin saber muy bien, daba la sensación de que no tenían destino fijo, perdidos. A medida que, sin embargo, pasaron las horas, las demandas ya se hacían más concretas. La gente necesitaba comer y la gente necesitaba beber, sobre todo beber agua. El agua potable era un bien súper, súper preciado.
Sí, això és una constant que es repeteix en la majoria dels casos, el tema de l'aigua potable. Doncs bé, va haver una enorme mobilització humanitària, es va muntar una mena de pont aeri després d'habilitar ràpidament l'aeroport i van arribar tones i tones de materials, menjar, aigua, etc. Però sí que és veritat que hem de recordar que va haver un cert embús en la distribució. Hi va haver certes crítiques fins i tot sobre això, no?, que s'havien acumulat les mercaderies a l'aeroport. Martínez creu que es va fer tot el que es va poder.
Havia, recordemos, gente herida, gente hambrienta, gente sedienta, que se abalanzaba sobre los camiones de ayuda y sobre las personas que repartían esta ayuda, y todo esto se tenía que organizar. Y es muy fácil criticarlo sin ver el estado de devastación y de caos que había en aquellos momentos en Puerto Príncipe. Es decir, que no es sencillo.
Aviam, Catalunya té un pla per afrontar els terratrèmols?
Home, Catalunya té un pla gairebé per afrontar qualsevol cosa. Placecat, Infocat, Inuncat, Transcat, Neucat, Allaucat, Aerocat, Camcat, cada cosa és un pla de protecció civil d'emergència per incendis, per inundacions, per accidents en el transport de mercaderies, per allaus, per accidents aeronàutics. El Sismicat és el pla d'emergències sísmiques de Catalunya, elaborat el 2002. L'última revisió és de fa un any, del 24 d'abril del 2014. Ja es va aplicar en el cas Càstor.
Sí.
Serveix per aplicar mesures excepcionals amb cobertura jurídica, per exemple, si cal requisar vehicles es pot fer sense problema. L'estructura de funcionament, de comunicació, explicarem amb més detall. S'ha de recordar que l'estructura de planificació de protecció civil és de baix a dalt. Comença pel municipi, que ja té competències, no té bombers al municipi, llevat de l'Ajuntament de Barcelona. L'alcalde activa el seu pla de protecció civil. Si va més amunt, és la Generalitat la que actua. I si fos necessari, seria tot l'Estat el que es posaria en marxa.
A Catalunya tenim risc de terratrèmols?
Tenim risc, però és un risc petit. És un risc petit. A través de l'Institut Cartogràfic de Catalunya s'ha previst un mapa on es detecten les falles que hi ha a la geografia catalana. El punt més delicat seria el Pirineu i el Prepirineu. Tot i que el concepte risc és la suma de perill i de vulnerabilitat. Això ens ho explica Jordi Auric, el director general de Protecció Civil de la Generalitat.
Les zones amb més perill sísmic serien aquestes de Pirineu i Prepirineu. Això fa que si afegim la vulnerabilitat no hi ha tant risc, en tant que són zones poc poblades en comparació, per exemple, doncs, a l'àrea metropolitana. Per tant, podríem dir que a nivell de Catalunya tenim un risc més aviat baix de sismicitat, però, evidentment, històricament, doncs, també hem tingut diferents supòsits i per això doncs, hem de planificar i estar atents.
El perill és baix, em comentava que 10 a 10 el perill seria de 4. La zona principal seria la Vall d'Aran, els dos Pallars, també el Pirineu Gironí. Diu també històricament perquè Catalunya ha tingut 3 grans terratrèmols, segles 14-15, i diu que cada 500 anys es repeteixen. Vull que literalà no descartéssim que tornessin qualsevol dia, però no és el cas. Qualsevol sisme detectat per la xarxa de sismògrafs de Catalunya posa en marxa la maquinària. Això afecta a bombers, Mossos, servei d'emergències mèdiques, geòlegs, arquitectes. Hi ha una jerarquia. El màxim responsable, en principi, és el conseller. Si és un 23 de tot Catalunya, seria el president, qui seria al davant, que activa el pla corresponent. Hi ha un comitè d'emergències format per un consell assessor d'una vintena de persones, directors generals de Mossos, responsables de llum, gas, aigua. Hi ha un comitè, una coordinació del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, el CECAT, que és el que posa en marxa els operatius i comunicació amb els ciutadans, i un centre de comandament avançat, que és el CCA, que està en el lloc on passen les coses. Vull destacar que del CECAT i del 112, el 112 és la porta d'entrada d'informació del ciutadà,
la gent truca, sí.
Està doblat. N'hi ha dos. N'hi ha una a Barcelona i n'hi ha una a Reus. Per què? Perquè el terratrèmol és a Barcelona, si el centre d'operació està col·lapsat, no funcionaria. I funciona el de Reus.
Val. Qui mana?
En casos de sismes, mana bombers.
Els bombers.
Perquè el més urgent és el rescat. És el grup d'intervenció i són els que comanden la resta dels grups del pla. És la fase més immediata de salvar vides. És el més ràpid. Segon, vindria la funció logística, els de protecció civil, a portar menjar i mantes. Això vol dir que els plans preveuen llocs per evacuar, hi ha convenis amb empreses alimentàries, de subministrament, Creu Roja, etc. Més endavant, trasllat i cura de ferits, serveis d'emergència mèdiques, funció policial, acordonar les zones, gestió de trànsit, vigilància de saquejos, que també s'ha de preveure, hi ha un grup d'avaluació sísmica per preveure els danys associats dels geòlegs, per detectar les zones vulnerables, i finalment, i per desgràcia, grups de forenses per identificar les víctimes, prendre mostres i aixecar cadàvers.
No hi ha fase comunicativa?
Imprescindible. I el que s'estableix és que hi ha un sol portaveu, una sola via oficial de comunicació per evitar un dels grans drames que hi ha en aquests casos, que són els rumors.
Per tant, si per desgràcia algun dia tenim un terratrèmol, només hi haurà una font oficial d'informació.
Sí. I tots els mitjans de comunicació estarem en funció d'aquesta font oficial. De la mateixa manera que el 112 és un embut que rep totes les informacions dels ciutadans cap a la coordinació...
En cas d'un sisme...
El funcionament és al revés, és la comunicació, que no, hi ha una sola comunicació perquè tothom sàpiga...
Si no, s'hi posaran tots els consellers al telèfon, per entendre.
Exactament. Hi ha una segona part molt interessant, que és la comunicació interna. Que és, hi ha una xarxa de comunicació de la Generalitat, sistema TETRA, que es diu xarxa rescat, prevista per si cau la comunicació telefònica, mòbils, fixes, el que sigui. Això permet que passi el que passi, Tots els ajuntaments de Catalunya estan en contacte amb bombers, Mossos, Protecció Civil, Servei de
Emergències, encara que salti, etcètera. Encara que salti la banca, eh?
Encara que salti la banca, sempre hi ha una cosa prevista per poder-se comunicar.
Hi ha més fases?
Una de posterior, que ja seria assegurar edificis i comprovar el seu estat per evitar segones conseqüències. D'això s'han après molt de lliçons, com el terratrèmol d'Àquila i també el de Lorca. Hi ha complements, és a dir, la Generalitat pot disposar en qualsevol moment de l'unitat militar d'emergències del batalló 4 amb seu a Saragossa, i d'altres ministeris, com el d'Agricultura, per exemple, que facilita tot tipus d'ajuda. Graus d'alerta del Sismicat. La prealerta, per tant, no és alerta encara, és prevenció, hi ha un avís, no s'activa el pla, és un sondeig que si pot passar alguna cosa. L'alerta és l'activació, és la posta en marxa del pla. Emergència 1, vol dir que la situació és complicada, i emergència 2... seria una catàstrofe.
I tot això, quanta gent podria mobilitzar, Pere?
Es podria arribar, ens ho explica el director general de Protecció Civil de la Generalitat, el Jordi Auric, fins a 50.000 persones.
Si estem parlant d'una emergència extrema, és a dir, com la que malauradament doncs està visquent el Nepal, això en l'àmbit de Catalunya doncs suposaria pràcticament una mobilització total dels mitjans de la Generalitat. Això doncs estem parlant d'uns 6.000 i escaig bombers entre professionals i voluntaris, uns 17.000 Mossos, també milers de tècnics d'emergències mèdiques, centres sanitaris, Protecció Civil, policies locals, voluntaris, més d'un miler de voluntaris de Protecció Civil. Per tant, estaríem parlant ràpidament de 50.000 tècnics i experts en emergències doncs, mobilitzats pràcticament de forma automàtica.
Déu-n'hi-do. Ja fan cursos o cursets de tot això, no?
Es fan cursets, es fan simulacres, es fan prevencions. Hi ha una dada que em va agradar molt que m'expliquessin. Si ara mateix hi hagués un desastre, hi ha un conveni que permet assegurar que en una hora hi ha 50 llits servits per la Creu Roja a qualsevol lloc de Catalunya. Si passa qualsevol cosa, hi ha un conveni ja previst. Ho dic per la immediatesa de prevenir, de preveure les desgràcies que puguin passar.
Pere Cullet i Enrique Figueredo amb la seva crònica negra. Recordeu que han fet un llibre, que ja el van presentar en aquest programa, que van signar per Sant Jordi, que ara continua. Anar bé o què?
Va anar molt bé, va anar molt bé. I la previsió és que vagi millor.
Ens va agradar molt que vingués gent i dient us escoltem tots els dijous.
Sí, i tot i que hi ha llocs que no hi ha... no en trobava. Tinc una mica que estava a Lleida i en determinades llibreries no hi havia.
Sí, s'ha de buscar una miqueta, però, en fi, escolta tot el que és bo, no? Que es fa, però,
fa, 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 fa,